projecte és el resum d'un món. L'interiorisme o decoració, com se l'ha anomenat, s'ha menyspreat i menystingut. Per què deu ser? Per què s'hi han dedicat, ja us ho diré, moltes dones. A Barcelona tenim un gran exemple, el pavelló Mies van der Rohe. Es diu així perquè només van escollir un dels seus autors. També s'hauria de dir pavelló Lili Reich, però ella en va dissenyar els mobles i la decoració. Però ai, no sabem com, va saltar el nom. La creació d'un ambient especial o d'un mobiliari es resumeix a vegades amb un "aquesta dona té gràcia". Però sabeu què passa? Que la gràcia no es paga i que amb la gràcia no s'arriba a final de mes.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Come, be my April fool. Come.
La dona que coneixerem aquesta nit sí que és una mica the only one. Es diu Nancy Robbins, és dissenyadora industrial i interiorista. I jo crec que si el pavelló Mies van der Rohe l'hagués fet ella, no hagués deixat que li posessin el nom a un altre. Però això ens ho explicarà ella ara mateix. Aprofitem avui per felicitar a totes les Montserrats, Montses, Rats, perquè la pregunta és, un es pot felicitar a una mateixa o no queda gaire bé? No ho sé. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Avui a les dones i els dies, com dèiem, hem convidat una pionera i una creadora destacada que ha deixat una empremta singular en el disseny barceloní dels anys 80-90 i també les nostres vides, perquè no sabíem que les cadires quan entres a Catalunya Ràdio, aquesta meravella que són tan còmodes i precioses i que moltes vegades he pensat, aquests braços de fusta que tenen, que tinc ganes d'acariciar-los, són obra de la Nancy Robbins. La Nancy Robbins és interiorista, dissenyadora industrial nord-americana, resident a Catalunya. Entre els seus objectes més icònics, a part de les cadires de Catalunya Ràdio, hi ha doncs, la cadira Nancy, la butaca New York, el sofà Chicago, que surt a la sèrie Plats Bruts de TV3, que sé que us esteu morint d'enveja, no sabíeu que ho havia fet la Nancy, i alguns dels seus mobles també es poden veure, evidentment, en interiors de pel·lícules de l'Almodóvar. Aquests dies el Museu del Disseny de Barcelona ha presentat un llibre monogràfic per divulgar la seva figura i reconèixer la seva obra i a l'arxiu tenen més de 2.000 documents d'ella entre dibuixos, plànols, figures... Qualsevol excusa era bona per portar Nancy Robbins. Com estàs, Nancy?
Bien, estoy bien.
¿Estás bien?
Más o menos.
¿Qué vol dir això?
¿En relación con lo que has dicho?
Sí.
¿En relación con lo que hago?
En relació amb el que he dit, tota aquesta trajectòria de la que parlàvem,
yeah.
Què? Com la portes a les esquenes?
Está bien. Es un poco... no me gusta mucho no trabajar.
No t'agrada gaire no treballar, perquè tu estaries creant.
Yeah.
I ara estàs una mica jubilada, o
yeah.
No?
Yeah.
Sí?
Yeah.
Però t'imagino amb una llibreta pensant coses, o no?
Intento evitarlo.
D'acord. Que és un compromís amb tu mateixa.
Yeah. Luego, cuando no se produce, es un poco incómodo.
D'acord. Escolta, fa més de mig segle, 54 anys, que vas venir a Catalunya, procedent de Nova York, i en aquell moment venies al món del disseny, avui Barcelona, i la majoria de noms i de dissenyadors industrials eren Miguel Milà, André Ricard, Rafael Marquina, noms d'homes.
Yeah. Pero cuando venimos nosotros, no venimos para trabajar. No estábamos en el mundo de diseño en el principio. Venimos solo para nunca más tener un cliente. Y no quisimos entrar en el mundo de diseño. No era hace passava tempo antes de que entrava en aquello.
Clar, jo estic explicant aquest món, que és on, on el que tu vas arribar, però evidentment tu venies de Nova York, havies fet molts tombs pel món i de fet vas decidir que venies a Catalunya perquè era una manera de tenir una vida d'entrada més econòmica a Nova York, que ja s'estava començant a gentrificar i era una ciutat molt cara. Però vas venir amb la teva parella, que era un pintor, també.
Sí, sí.
L'Edward Robbins.
Sí.
I com era aquella Barcelona dels anys 80 on tu arribes? Quin record tens?
Para nosotros era, todo era fabuloso. Era como todo era tan diferente. Venimos, todo era fabuloso. Frank, nos gustó todo, todo.
El clima també.
Era el què?
El clima també.
No, el clima. No, el clima no tanto, però el clima està bé, però no és mi... No, és mi...
no era el que més t'agradava.
No, 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 no. Però l'altra cosa és que quan venimos en 72 todo era increíblemente barato.
Clar.
Realmente barato. Y el problema és que en New York, quan salia de casa... Después de volver a casa, si no has comprado algo y era un descubrimiento, el día ha sido un fracaso. Entonces venimos aquí y todo era tan barato que solo estábamos comprando. Entonces al final tuvimos que ir a Girona.
Perquè havíeu gastat massa.
Evitar de comprar.
Clar. I va anar a viure a Girona als anys 70, més o menys. I clar, Girona es va semblar un lloc més tranquil, més pintoresc.
Bueno,
per dos artistes de Nova York, com era Girona?
És que decidimos que tuvimos que comprar un sitio para vivir antes de gastar todo lo que tuvimos. Y entonces, en principio, quisimos comprar en Barcelona. Pero Barcelona era nuestro límite y entonces empezábamos a mirar en otros sitios. Y fuimos a Girona porque encontrábamos una casa en Girona para comprar.
Vau trobar una casa a Girona, us quedeu allà... I al principi tu fas el que fan molts estrangers, de profe d'anglès. Clar, per algú que era creativa com tu i que havia estudiat disseny, moda, etc., això no sé com m'ho portaves.
Era fabuloso.
Ah, sí?
Nos encantó todo. Era fabuloso, francamente. Además, como... Acostumbrarse, no hablábamos otro idioma hasta que venimos aquí y conocimos a mucha gente en Girona que eran muy generosos con nosotros, gente catalanes de todo el mundo. No, era un mundo increíble y todo era tan distinto para nosotros. Era una experiencia increíble y luego tuvimos nuestro hijo allí en Girona. Que era un milagro.
¿Por qué era un milagro?
Bueno, porque no estábamos... En New York nunca íbamos a tener un hijo.
Claro. I aquí teníeu possibilitats i maneres de fer-ho, no?
Era más, sí, la vida de aquí.
Hi ha un moment que hi ha uns amics que es compren un
castillo.
Sí, com una mena de... Un palau, això, un palau.
I en el centre de Girona.
Exacte, i es veu que intenten fer mobles i que els rehabilitin una mica tot l'interior, i es veu que les propostes no els agraden gaire, i llavors, com saben que tu et dediques una mica al món del disseny i tal, o que has estudiat això, et diuen que provis de fer-los tot l'interior del palau.
Exacte. No, tot el palau no. El palau lo han dividido entre tres diferents famílies.
Sí.
I uno era un arquitecto.
Una de les cases.
Una era un arquitecto. Entonces, el arquitecto es quien, en principio, iba a hacer la distribución y todo de los tres diferentes viviendas. Y claro, los amigos nuestros han pedido si podía ayudarles. Y claro, una vez enganchado, interiores es como una infección. Es como no puedes parar. Empiezas a pensar en si puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes redistribuirlo. Y la cosa es que conocía muy bien a esta gente. Cómo vivían, tenían cuatro hijos, tenía una mujer que vivía con ellos. Y entonces, como conocía bien a ellos, podía planificar la casa para ellos.
Pero claro, això Nancy era un talent natural, perquè tu, en el fons, havies estudiat a Rhode Island, havies estudiat en una escola de disseny molt prestigiosa, però allà havies estudiat, al final et vas especialitzar en moda. Vull dir, tu no havies fet mai un moble abans de venir a Girona?
No. Bueno, no. O sigui... No, y bueno... Lo haces un poco de todo. Claro. Quiere decir que...
Yeah. Però que vaja, que aquella casa van ser...
Però teus... no hacía nada para un fabricante.
Clar, però d'alguna manera els teus amics van ser els teus conillets d'Índies.
Yeah. Claro, tenía que hacer... Porque en aquella época no había estas cosas neutras. Estas cosas... Yo siempre quería hacer cosas neutras para que puedas mezclarlos con cosas personales. Era muy importante para mí. Entonces, como no lo encontraba, lo hice sofás, hice mesas...
Vas fer tot, vas dibuixar-ho tot.
Yeah. Lo hice todo.
I em sembla que els clients i amics es van quedar parats, impressionats,
yeah.
I van decidir que et llogaven, vaja.
Yeah. Bueno, como tenían mucho... Ellos eran muy sociales, y entonces tenía muchos amigos que venían a casa y dicen, ¿dónde has comprado este sofá? ¿Y dónde has comprado aquello? Y no sé qué. Es cuando empezaba este rollo.
I este rollo que et vas forrar o què?
No,
vas guanyar molts diners.
Va, nunca he forrado de nada.
Fatal. Nancy Robbins, amb un talent increïble i no s'ha forrado nunca, no ho entenc. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Parlant amb Nancy Robbins, dissenyadora industrial, decoradora, interiorista, digueu-li com vulgueu, però una dona que segur que algú li va dir tens molta gràcia, això t'ho han dit més d'una vegada, no? Que tenies
sí.
molta gràcia.
Sí.
Que amb la gràcia no es menja. I no. Tu vas començar doncs, a fer tots aquests mobles per gent de Girona i com que eres una valenta, un dia vas muntar una botiga que si ens està sentint gent de Girona era la botiga Fènix.
Sí.
Però vas passar una mica malament, eh? Perquè
bueno,
hi havia una mica de
difícil. Con mucha ilusión.
Sí?
Y cada día iba allí y lo organizaba, lo ponía muy bonito y todo, pero no entraba nadie.
Era... No ho entenien en aquell moment. Era
no,
massa exòtic.
No. Però jo pensava que entrarien no per a comprar, però per curiositat.
Ja. Yeah. Els catalans som una mica...
Ah, no. Bueno, no puedo decir esto porque la gente de allí ha sido muy generosa con nosotros. Lo dicen que son muy agarrados y no sé qué, pero con nosotros no. Y siempre tuvimos las llaves de sus casas que están...
No, jo em referia a tímids, no? Potser, que a vegades ens costa, com aquesta cosa de l'small talk, que als Estats Units està molt...
Yeah.
Aquesta cosa d'entrar a una botiga, preguntar...
Yeah. A lo mejor.
Potser més tancats.
Però pensava que eren per a professionals.
Ja. Yeah.
I professionals esperes més.
Clar.
No com la gent de la calle.
Exacte. I llavors la cosa és que tu tens aquesta botiga de Girona, que no va molt bé, però comences a fer altres coses, perquè tu no podies parar de crear.
Yeah.
I fas cobrellits, coixins, amb patchwork, fas coses, i em sembla que no sé com... Ho troba el Ferran Amat, el director de Vinson.
Para traer...
Exacte.
Porque intenté venderlos en Girona.
Sí.
Y como nadie estaba vendiendo esto, porque aquí nadie quiere ser el primero. Entonces, como nadie estaba vendiendo esto, dije, uy, no, esto no podemos vender. Entonces, fuimos a Barcelona, a Vinson, y para enseñarlo a Fernando. Y claro, él le gustó, bueno, yo pienso que le gustó a nosotros, pero... y lo compró. Y luego nos llevó a Bigas, que Bigas tenía la tienda
Bigas
que
Luna.
Estaba en Montaner.
Sí, que també li tenia una botiga de decoració que es deia Gris.
Exacto. Uh-huh. Entonces hicimos amistad con ellos, además de venderle cosas. Pero la cosa es que es típico mío que ellos... cuando la gente veía que estaban vendiendo estas cosas, claro, alguien que hace industria empezaba a hacer la misma cosa.
Clar, vols dir que t'han copiat molt.
Hacía patchwork.
Sí.
Y claro, no tenía sentido que yo estaba haciendo esto en mi casa, uno a
cosint,
uno.
Cosint,
uno a uno.
Quan algú podia fer amb una màquina. És a dir, instint pels negocis, potser en aquell moment no em vas tenir gaire.
Ja. Yeah.
Però la cosa és que va anar...
Es va anar, más,
va anar més i cada cop et van anar demanant més coses i tu aquí ja comences a crear làmperes, sofàs, cadires...
Pero porque los fabricantes venían a mí, yo no iba a buscarles. Ellos, Fernando enviaba mucha gente, enviaba fabricantes que querían tener un producto de diseño y él decía, uy, tienes que ver a la amiga mía y no sé qué. Él le ayudó mucho.
Te vas al teu manager una mica.
Yeah.
Nancy, jo, clar... No ho sé, eh? Avui mirava les teves cadires, aquest llibre fantàstic que han fet des del Design Hub, on surten algunes d'aquestes imatges icòniques de les teves, això, butaques, sofàs, llums, etc. I, per exemple, hi ha la butaca a Nova York, que jo, quan l'he vist, he pensat que era l'edifici de la Chrysler.
Què era, què?
L'edifici de la Chrysler.
Ah, no, no. Sí. No tenía ninguna... no, solamente que tenía que buscar un nombre y pensaba algo americano.
Val, però a mi tot m'ha recordat una mica Nova York, perquè en el fons la base era una mica l'Art Deco.
Yeah.
I tot el que hi havia en aquests edificis de la Chrysler, d'aquests edificis dels anys 30 de Nova York...
Yeah. Però jo no soy tan esotèrica.
No ets tan esotèrica, no.
Pensava, no lo pensava, que era com el Chrysler. Però tens raó. Estoy de acuerdo.
No sé, jo ho he vist i he pensat, és el Chrysler, això. Però jo què sé, el meu cervell ha fet això.
Yeah.
El que és molt divertit i és part de la teva obra és el sentit de l'humor.
El sentit de l'humor, sí.
Sí, és molt important.
Yeah.
Tot estàs enrient amb tot el que fas.
Yeah.
I no tens manies amb els materials.
Yeah.
Pots treballar en fòrmica, pots treballar en metall, qualsevol cosa és interessant.
Yeah.
Explica'm això.
Bueno, esta parte es mucho más americano. Además... No sé exactamente, pero me gusta todos los materiales y me gusta mucho... mezclar los materiales. Entonces, y no tener, hemos hablado de esto, no tener prejuicios sobre este material es para esto o este es para aquello. Es como hice lo de fórmica, estaba en un jurado en un concurso en fórmica y hablando, yendo a cenar y no sé qué con el jefe de la... fórmica en Bilbao, aquí. Y yo le dije, lo que tienes que hacer es presentar fórmica en Casa de Cor como elemento de diseño, elemento más elevado. No encasillarlo en baños públicos y cocinas y todo esto. Entonces hicimos el Casa de Cor...
Clar, perquè la fórmica, si ara ens estan sentint els oients, era la fusta denostada. Era la fusta que la gent considerava, vaja, que no era fusta, era com un conglomerat, i tothom tenia la casa...
I tenien muchos diferentes acabados.
Exacte.
Hacían cosas increíbles. A mí todo me fascina. Fábricas, me encantan las fábricas, y me gusta ver lo que se pueden hacer. Entonces hicimos todo una cosa en Casa de Cor, en Madrid... Incluso
casa
la baño, tenían esta cosa curvado, fórmica curvado para baño, por la ducha. Hicimos de todo.
Una meravella amb la fórmica.
O sigui,
tu vas a lavar la fórmica al Chanel dels mobles.
Exacto. Y ellos se quedan boca abierta.
Clar.
Porque no podían imaginarlo.
Trobes que aquí som una mica pijos o què? ¿O conservadores?
Bueno, yo pienso que España no es un país visionario. No es donde... Nunca quieren ser el primero. Y no tiene este... Bueno, siempre hay gente, pero quiere decir, en general. No tiene este cosa... de imaginar cosas, o lo que podías hacer, o no sé qué. Entonces, Yo pienso que lo aceptaba cosas de mí porque soy extranjero.
Claro.
I que si fuera de aquí, a lo mejor no lo habían aceptado. Mm-hmm.
En aquest sentit, tu, tot i que eres dona en un món d'homes,
yeah.
vas tenir sort.
Yeah.
Perquè com que eres l'exòtica,
yeah.
creus que et van fer cas per això o què?
Yeah, seguro. Yeah, seguro, sí. Yo pienso que la otra cosa, hablando con una amiga de esto, lo pensé que yo siempre, si, nunca he sido este de tener grupo de amigas, este que mucho, la mayoría de la gente que conozco tiene un grupo de amigas y todo esto. Yo siempre tenía amigos, siempre tenía mucho más amistad con hombres que con las mujeres. Y encuentro que es mucho más fácil trabajar con hombres que con mujeres.
Mm-hmm. El titular de l'entrevista.
Yeah.
És aquí. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're well, the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I
Sentint Sant Vincent amb aquesta cançó de Nova York. Nova York també és una ciutat molt important per la Nancy Robbins. A mi m'encanta una anècdota d'aquest llibre, perquè aquí s'expliquen anècdotes. Hi ha fotos, però també hi ha anècdotes. Que, per exemple, Narcís Comadira, poeta, que és una persona molt coneguda a Girona i també a tota Catalunya, et deia que les coses especials tenien un Robbins Touch. O sigui, una manera Robbins.
Yeah.
Què és aquest Robbins Touch? A veure, explica'ns què és el Robbins Touch.
Bueno, Narcís... Conocimos a Narcís en Girona, quan todavía estava haciendo arte, o intentando de hacer arte. Y entonces, él nos veía como una mezcla de Art Deco, como tú le dices,
sí.
Art Deco, moderno, artístico, una mezcla de muchas cosas. Es como el nuestro mundo, es muy ecléctica, es muy mezclado de cosas y el diseño era relativo de esto. Y él era la primera persona que compró un dibujo de mi marido.
Que era una meravella, eh? Aquesta tarda hem estat fent espionatge industrial i ens ha encantat conèixer els dibuixos de l'Edward Robbins. Jo el que també pensava, hem dit al principi, doncs que el sofà de plats bruts, que aquí plats bruts a Catalunya, no sé si ho saps, però és les, no sé, com Dallas als Estats Units, la sèrie de televisió, vull dir que és molt important per Catalunya, els plats bruts. Llavors, que el sofà dels plats bruts està fet per tu. I que, sí, a tu et fa gràcia.
Yeah.
Però, clar, jo pensava també que hi ha llums que jo he vist en restaurants, per exemple, la llum Reflexión, crec que l'he vist a restaurants, que formes part de la nostra, del nostre imaginari. I no, i no sé si ets prou coneguda o, com a mínim, el teu nom s'ha donat prou a conèixer. Com ho vius, això? O ja t'agrada viure d'incògnit?
Cuando estaba trabajando, yo pienso por la cosa exótica y por las amistades, porque como tenía amistad con Fernando y con Tony Miró y con Vigas Luna y toda esta gente.
Todos los guapos.
Salía mucho en la prensa. Yo salía mucho en la prensa, en revistas. Ellos venían y querían hacer no sé qué. No sobre una cosa en particular, pero... el reportaje en mi casa y todo esto. Sí, era bastante conocido en la época, en esta época.
Clar, però coneguda també en un ambient que és el del disseny, d'interiors, en un món molt concret, potser. No pel gran públic.
Fui vivo en Trafalgar i fui a un supermercado que estaba muy popular en Sant Pere Més Baix.
Sí.
Y la mujer que cobraba me reconocía.
De acuerdo.
Entonces me sorprendió, però era muy raro.
O sigui, que eres molt més coneguda del que ens pensem.
Ja, yo pienso que es fácil identificarme. Mm-hmm. También quiere decir que la gente recordava.
Sexy, no? Intel·ligent, exòtica, doncs ho típic, no? Escolta'm una cosa, i com vas arribar, per exemple, a Plats Bruts o a les pel·lis d'Almodóvar? Com va anar això? És a dir, perquè ja et coneixien de nom, et van trucar, els hi deixaves mobles, com anava això?
Normalment va al revés. Yo no tenía nada que ver con esto. Quiere decir que el fabricante, ellos iban directamente al fabricante. Tenían un modelo y luego iban directamente al fabricante y el fabricante lo prestaban o lo regalaban para publicidad. Pero yo no era involucrado en aquello.
No, tú lo mirabas de lluny, tú mirabas desde casa. Tú dius una cosa...
Mira, és mi sofà.
És el meu sofà, me l'han robat. Hi ha una cosa molt, molt bonica que dius, que tu sempre has cregut en les coses pràctiques, que tu ets partidari, em sembla molt... molt senzill i molt bonic que tu dius, jo sóc partidari d'adaptar el disseny al fabricant. Jo sempre lligo el disseny amb el client. És a dir, tu et poses al servei.
Ja. Yeah.
Tu creus que això els homes també ho fan, els dissenyadors industrials homes? Fos una cosa de dones, posar-se al servei?
En esto no puedo opinar como piensan las otras donas. Es que no puedo opinar porque no he hablado con ellos sobre... Yo pienso en general no. En general no. Dan mujeres o hombres diseñadores, lo que querían hacer era su diseño. No pensando en su diseño en relación de cómo vais a colocarlo. ¿Dónde vais a colocarlo? ¿Cuánta gente van a querer tener esto?
Sí, que hi ha un... D'alguna manera, la humildad es importante.
Ya, yo sí lo creo. Yeah. Y yo pienso que incluso en interiores es mucho más importante que entiendes el cliente y adaptes tu diseño algo que ellos pueden entender y sentir cómodo. No solamente hacer algo espectacular, muy bonito, o algo como esto, hacer las fotos y luego se va y ellos empiezan a poner los chuchis.
Escolta, chuchis. El moment sorpresa teu era quan enviaves les factures als clients.
Ah, bueno,
que els hi enviaves un sobre i els hi posaves i els hi posaves confeti dins. Yeah. I quan la gent traia la factura era sorpresa.
Yeah.
Què passa? Que
cobrava... Porque pensava que la gente que iban a recibir esto es un funcionario, bueno, una persona de un trabajo...
Avorrit.
Yeah, exacto. Y entonces, porque tampoco era un gran trabajo. Mm-hmm. Entonces pensé... Tiene que abrirlo y hacer esto en cosa rutinario y todo.
Vaya a alegrar-li la vida.
Doncs ja,
exacte. Li poso una mica de confeti dins.
I a lo mejor me odiaven, porque tenía confeti por todas las partes.
Però era perquè eres molt car, era, o què? Perquè després ja quan havies de posar el preu posaves molta pasta, o què? Ara que no en sent ningú.
No. No. Siempre me hacía cosa que... Hay que romper el rollo. Hay que romper el...
Com, amb confeti.
Yeah, exacto.
Romper el rollo amb confeti.
Yeah, exacto.
M'encanta. Però et costava posar preu? Perquè això és una cosa molt de dissenyador. És a dir, ser molt creatiu i després que et costi posar preu a les coses.
Bueno, nunca he tenido este talento.
De posar preu?
Yeah.
No, eh?
Nunca he sido capaz de entender qué valor tiene... ¿Qué valor tiene esta cosa? Solo quería hacerlo. Yo quería hacerlo, y quería hacerlo, y quería hacerlo, y nunca pensé, pero ¿cómo voy a cobrar por esto? Y cuando intenté de ser lista, siempre ha sido un fracaso.
Nancy Robbins, no te'n vagis, parlem de negocis. Si ho fas barato, en podem parlar. Nancy Robbins, moltes gràcies.
Vale.
Fins aviat.
Vale.
Merci.
Gràcies.
Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
En la periferia brillante de una galàxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo.
Parlant de disseny, i ara canviem absolutament, però agafeu-vos una cadira també, que ens anirà bé, no sé si és de la Nancy Robbins o d'aquí. Georgina Monge, com estàs?
Molt bé, Montse.
Avui vens a explicar-nos temes fortets, perquè vols parlar de dones que han sortit de sectes religioses, i lligar-ho amb llibres i lligar-ho amb moltes històries,
I amb
oi?
Amb sèries, que és estrany, jo, però amb sèries. I sí, tot i que vull ser prudent també quan parli de sectes, perquè tal com he sentit i llegit a diferents expertes, com la Mònica Cornejo, la Marc Griera, s'ha de vigilar una mica amb l'ús del terme, i aleshores sí que parlaré d'organitzacions religioses al marge de l'Estat, d'associació voluntària i amb líders carismàtics, no?, que és com el Max Weber ho definia, però intentaré no caure en l'ús pejoratiu del terme, ja que, com apunten aquestes expertes, a vegades aquests espais als quals diem sectes també són punts de trobada, de comunitat i també de provisió de béns i serveis que l'Estat i l'administració pública a vegades no estan proveint, no? I també em va interessar molt, vaig parlar quan preparava aquest programa, per intentar ser una mica respectuosa, vaig parlar amb la Mar Griera, que és doctora en sociologia i experta en religions i que hem tingut aquí al programa, i ella em deia que el mateix concepte de secta és una arma de doble tall, perquè també s'ha utilitzat per atacar qualsevol forma de dissidència i també per atacar la llibertat religiosa.
De fet, ahir, mira, que vam veure aquest 30 minuts, que ha tingut tant d'èxit, i tot això surt d'un reportatge molt interessant que va fer la companya Mercè Folch aquí a Solidaris, parlant d'aquest apòstol hondureny, Guillermo Maldonado, conseller de l'oficina de fe de Donald Trump i un dels líders evangèlics més influents dels Estats Units, que ha triat justament València per reconquerir un continent secularitzat i també en parlava de sectes.
Sí, exacte. Sí, justament allà entrevisten a Miguel Perlado, que és especialitzat en sectes, i defineix les sectes com a grups d'alta exigència i de control ideològic en contextos on hi poden haver situacions d'abús espiritual. En tot cas, en diem secta o no, avui, el que està clar és que no hem de tolerar en cap cas el frau, l'explotació, l'assetjament, ni cap altra forma de maltractament, ni en l'àmbit de les religions, ni en cap altre àmbit.
Clar, vols començar parlant de sèries i documentals, i segur que els oients que ens estan sentint pensen, per exemple, segur amb sèries com Minuto Heroico, de Mònica Terribas, però n'hi ha molts altres, no?
Sí, això mateix. Jo he estat, com dèiem, he estat un temps de baixa i he pogut mirar sèries, cosa que no faig mai absolutament, i em van semblar molt interessants dues sèries, justament perquè donen veu a persones que han sortit de sectes religioses o organitzacions religioses que tenen trets sectaris. I volia reflexionar sobre el pes del gènere en aquesta sortida de moltes organitzacions. I per això volia parlar justament de la sèrie que has dit, Montse, el Minuto Heroico, i també de Sobrevivir al Paraíso, Más allá de los Testigos de Jehová.
I escolta'm, sí, t'anava a dir, perquè si no ho ha vist algú, perquè expliquem una mica de què van, perquè sí. Hi ha molta gent que potser ara el títol no els hi sona, però potser sí que sabem de què parlem.
Doncs mira, les dues sèries es recullen així en general testimonis de dones que són expulsades o que s'han vist empeses a deixar l'organització, i la raó sempre és patriarcal, Montse, perquè no són prou bones dones, perquè són lesbianes, perquè no volen aguantar la violència masclista per part del seu marit, perquè volen tenir nòvio sense haver d'informar amb pèls i senyals de les intimitats que fan amb ell. I en aquest sentit, doncs, el Minuto Heroico, que es diu El Minuto Heroico Yo También, de Hell Opus Dei, dirigit, com has dit, per Mònica Terribas, és una sèrie documental que dona veu a 13 dones que relaten els abusos i les coercions que van patir dins de l'Opus Dei. I crida l'atenció perquè jo només coneixia l'Opus Dei com aquell lobby ultraconservador que financia campanyes antiabortistes i que té com una gran influència en la política espanyola, però jo no coneixia la magnitud de les dinàmiques internes I només podia intuir, però, com dic, no podia veure i copsar la magnitud de les desigualtats de gènere que sustenten, no?, aquesta organització. I el que explica el documental és com l'Opus Dei capta nenes i dones, primer amb promeses de felicitat, de transcendència espiritual, per després subjugar-les i tenir-les treballant sense contracte, en condicions de semiesclavitud, i posant una pressió brutal psicològica sobre elles, especialment sobre les numeràries i les auxiliars numeràries, que també a la sèrie es veu molt com és una organització profundament classista, no? Perquè precisament les que treballen en pitjors condicions són les numeràries auxiliars, que són justament les que provenen de classe obrera, amb pocs recursos. I també, per últim, a mi m'agrada molt com la sèrie, o el documental, la docusèrie, mostra com l'organització de l'Opus capta, jo diria que directament roba totes les relacions, les comunicacions i fins i tot els béns materials d'aquestes dones.
Vaja, que de fet el documental mostra com moltes d'aquestes dones han entregat tots els seus béns a l'obra de l'Opus Dei i han estat treballant sense contracte durant moltíssims anys, també per l'obra, que és una cosa que crida molt l'atenció, la manera com ho expliquen, algunes allò fregant... És a dir, a mi em va impressionar bastant el documental, sí, en aquest sentit, perquè les tasques que feien també...
Rol de gènere total,
absolutament.
Fregant, servint als altres homes de l'organització, i com aquesta entrega de tot les deixa en una posició d'indefensió total, quan decideixen abandonar l'Opus Dei, es veuen mancades de vincles, perquè han tallat tots els seus vincles personals, sense cap experiència laboral reconeguda en lloc, sense haver cotitzat mai, sense béns perquè els han entregat a l'obra. Molt dur, realment.
Minuto heroico, ducha de agua fría.
A mis 14 años creo que me deslumbro.
Los vagos no los quiero para nada aquí.
Es muy difícil entender la manipulación.
Tú no desconfías del Opus Dei.
Mientras rezabas la oración, te golpeabas con las disciplinas.
Yo recuerdo...
Un fragment d'aquest minuto heroico que ens va molt bé per il·lustrar d'això que parlaves. Escolta, molt dur. També hi ha un altre documental en aquest sentit. No parla de l'Opus Dei, parla de Testimonis de Jehovà. I on el podem veure, aquest documental?
Aquest documental jo l'he vist a HBO i és un documental que es diu Sobrevivir al Paraíso, Más allá de los testigos de Jehová, dirigida per Pablo Aguinaga, que és una docusèrie de 3 capítols que narra testimonis reals d'exmembres dels Testimonis de Jehovà i ens parla de gent que ha deixat o generalment que ha estat expulsada de l'organització, i també hi apareixen veus expertes en sectes, i tots ells ens mostren com funciona l'organització i ens ajuden a copsar una mica el nivell de control intern i els abusos que s'hi donen.
I escolta, a nivell de gènere et va cridar bastant l'atenció aquesta docusèrie, per què?
Mira, em va cridar molt l'atenció perquè totes les persones entrevistades, ni que no es digués explícitament al documental, perquè en el documental no es diu, però totes van ser expulsades per motius que tenen a veure amb el gènere. Per ser dones que tenien conductes que ells consideraven indecents, per estar tenint relacions d'aquella manera, Montse, però en una parella, amb el teu nòvio quan no estàs casada, per ser lesbianes, per ser trans, per ser gais, perquè no podien sostenir, són dones que han decidit que no poden sostenir més aquests matrimonis infeliços, no? I tant aquesta sèrie com l'altra mostren com en el moment que t'expulsen i que expulsen aquestes dones cauen en un abisme enorme, perquè per moltes d'aquestes dones la família segueix a l'organització i ja mai més hi podran tenir contacte. Però no només perden la família, perden tot el que ha sigut la seva comunitat fins al moment i es troben completament soles. De fet, se les condemna a l'ostracisme i això té uns costos enormes a nivell psicològic, i a la sèrie a les dues es pot veure doncs els pensaments suïcides recurrents que acaben tenint aquestes dones.
Mira, sentim-ne un fragment.
Quizá usted haya sido visitado por gentes desconocidas en su propia casa para ofrecerle Biblias.
Mi camino dentro de los Testigos de Jehová comienza desde que nací.
El año pasado se bautizaron como Testigos de Jehová 2.500 personas.
El bautismo es el momento más feliz, pero es cuando comienza tu infierno en la vida.
Antes de que llegara al paraíso iba a suceder el Armagedón.
Los mundanos van a morir.
Me provocó una ansiedad que no te puedes imaginar.
Claríssim, tot això que van explicant en aquesta sèrie de 3 capítols, també HBO, que em recordes el títol?
Es diu Sobrevivir al paraíso.
Más allá de los
testigos de Jehová.
Sobrevivir al paraíso. I també vols parlar-nos d'una altra sèrie? Escolta, has estat molt amb la cama
fotuda. Aquesta no l'he vist, però me l'ha recomanat justament... Bueno, en vam estar parlant amb la Marc Griera. I és una sèrie que es diu La Chaparra, que narra la història de 3 generacions d'una mateixa família que van estar atrapades durant 30 anys pel control del líder, el tio Toni, que li deien, que va estar acusat de nombrosos abusos sexuals. Aleshores, és una sèrie basada en fets reals i basada en el macrojudici, que va ser molt mediàtic i que s'ha celebrat fa poc a l'Audiència de Castelló. De fet, la resolució va sortir al març, o sigui, fa un mes. I hi havia 53 testimonis i 6 acusats que estaven acusats d'associació il·lícita, de delictes continuats d'abusos sexuals contra menors d'entre 12 i 17 anys. Aleshores, els processats eren membres d'aquesta organització, la Chaparra, que estava liderada per Antonio Garrigós Lucas, conegut com el Tío Toni, i va sortir a la llum pública el 2022, quan es va desplegar un ampli operatiu policial que va acabar amb l'ingrés a presó del seu líder, el Tío Toni, i el qual van trobar mort a la seva cel·la pocs mesos després.
Escolta, sentim també un fragment d'aquest de la Chaparra.
Nací en la Chaparra y yo recuerdo momentos muy bonitos allí cuando éramos pequeños.
Creo que cualquier niño y cualquier persona desearía estar en aquel lugar.
Para mí la Chaparra lo era todo, hasta que me he dado cuenta que he vivido en una secta. Le queríamos como un padre, confiábamos plenamente en él.
El Tío Toni.
La Chaparra, Tío Toni, Movistar Plus en aquest cas, una altra sèrie que parla d'aquests termes i de totes aquestes històries que estan relacionades amb gent doncs, que ha nascut i ha viscut en una secta, a vegades sense poder triar-ho.
Sí, són famílies que l'any 98 decideixen anar-se a viure a Castelló en una masia per construir una mica, amb la idea de construir una comunitat alternativa, en harmonia amb la naturalesa. I el Tío Toni era el líder espiritual considerat pels seus membres com una divinitat. Aleshores, suposadament ell amb les seves mans podia fer miracles, curar malalties, allunyar els mals esperits, però el que han relatat els testimonis és una comunitat superdestructiva amb regles rígides i basada en càstigs i aïllaments. I alhora es van donar agressions sexuals continuades cap a les membres, en aquest cas de la comunitat, que, com hem dit, moltes eren menors d'edat durant els anys entre el 2007 i 2022, doncs moltíssims anys. Aleshores, el líder feia creure als seus acòlits, especialment a les dones, que la seva salvació passava per realitzar pràctiques i rituals sexuals i va arribar a tenir relacions sexuals amb gairebé totes les integrants del grup, fins i tot algunes van tenir fills seus.
Déu-n'hi-do. Escolta, no tornis a trencar la cama que comences a veure coses xungues.
Sí, sèries. M'agafa una mica de... Sí, obsessió amb aquest tipus de sèries. Sí.
Escolta, i vols rescatar una sèrie del passat per recomanar-nos també? Aquesta jo crec que l'hem vist moltes.
Aquesta la deu haver vist tothom, però mira, per si algú no l'ha vist, doncs ara pot recuperar-la, perquè encara està a Netflix, si no vaig errada. I és Unorthodox, que narra la vida d'una dona jueva hasídica de Brooklyn que fuig a Berlín per escapar-se d'un matrimoni concertat. I, de fet, la sèrie està basada també en fets reals, en l'autobiografia de la Deborah Feldman i el seu llibre Unorthodox, l'escandalosa història de com vaig abandonar les meves arrels hasídiques, editat per Columna, en català.
Doncs, escolta, interessantíssim tot això que ens proposes. Fem una cosa, posem-hi música i per acabar em recomanes un parell o tres de llibres perquè jo em faci la idea de com puc mirar sèries com aquestes que són pura realitat.
Vull ser primera llum de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. Es pot agafar pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps.
Georgina Monge, què em recomanes?
Doncs mira, llibre que us volia recomanar és un que es diu Una educació, de Tara Westover, que està editat per Més Llibres. I es tracta d'una autobiografia que per mi va ser molt impactant, on Westover en relata la seva vida i també la seva fugida d'una comunitat de mormons fonamentalistes. Aleshores, la vida de la Tara és un còctel de malestars i abusos. Ella creix en una família extremista, religiosa, que mentre es prepara per la fi del món no s'ocupa del benestar de les seves criatures. Per exemple, no les escolaritza, no les porten a l'hospital sota cap circumstància i les obliguen a treballar des de molt petites. Sumat a això, doncs, un pare amb trastorn bipolar, un germà violent que la maltracta, per tant, la llar, lluny de ser refugi, és d'haver un infern per ella. I podria semblar que estem parlant d'una història d'un altre segle, però Tara Westover va néixer l'any 1986 a Idaho, als Estats Units.
Uh-huh. I aleshores... És la seva història, és una història autobiogràfica.
És autobiogràfica.
Una educació de Tara Westover. Sí. Aquesta editorial fantàstica que es diu que és Més Llibres, que és una editorial catalana que normalment fa molta ciència-ficció i que aquesta història és superreal, però sembla de ciència-ficció.
Sembla de ciència-ficció, però no ho és de fa poc, i el que ens acaba es diu Una educació perquè al final ella aconsegueix trencar amb el seu passat gràcies a doncs, l'educació, i als 17 anys trepitja una aula per primera vegada i és el primer pas cap a una nova vida i també cap a una nova Tara Westover.
I el que és fort és que el poc que ha estudiat li ha servit per escriure aquest llibre.
Bueno, és que després la tia ha sigut una crac i va treure notasses i és, té una història de vida increïble.
I escolta, un altre llibre que me n'han parlat molt bé, aquest Elles parlen, de la Míriam Tous.
Exacte. Què? Mai sé com es diu el cognom, perquè s'escriu Tous, per qui la busqui, sí? Però suposo que es pronuncia Tous. Com
Míriam Tous.
Oi que sí?
Editat per Les Hores, que és una altra també editorial catalana. I de què va aquesta història?
De què va? Doncs va també, la pròpia Míriam Tous va néixer en una comunitat menonita del Canadà i en el llibre ens explica la història de com durant 2 anys totes les dones d'un poble de la comunitat religiosa menonita es lleven amb senyals d'haver estat agredides sexualment de manera violenta. Malgrat que les intenten convèncer que es tracta del diable que ha vingut a expiar els seus pecats, acaben descobrint que han estat alguns dels homes del poble. I davant d'aquesta situació les dones han de decidir què fer, si quedar-se a la comunitat o marxar. I pot semblar que és una decisió fàcil, però en el seu cas no ho és perquè totes elles són analfabetes i no han sortit mai a la seva vida dels confins del seu poble.
I però aquesta no és una història real.
No, el pitjor és que es tracta d'una història real. Podria ser una ficció esgarrifosa, però està basada en fets reals que van passar entre el 2005 i el 2009 a Bolívia.
Què em dius?
Esgarrifós, sí, sí, sí.
Georgina Monge.
El proper dia parlaré de coses més
exacte,
alegres.
Exacte, has vingut fortíssima. Sí. Una educació de Tara Westover, editada per Més Llibres, i Elles parlen, de Míriam Tous, editada per Les Hores. Ens quedem amb aquestes recomanacions.
Molt bons llibres.
M'encanta tot. Escolta'm una cosa, no marxis, perquè et posarem una música ara, meravellosa.
Perfecte.
Iraniana, hola, com estàs?
Hola, què tal?
Vens directament de l'Iran, tu, ara?
No. Sembla una mica complicat no, anar-hi ara mateix. Però...
Millor no. Olga Ábalos, bona nit, com estàs?
Bona nit.
Doncs ja ho estem dient, però avui toca fer un petit viatge cap a l'Iran, cap a aquest país que està vivint uns moments força complicats, per parlar de coses maques també, més enllà de l'estret d'Hormuz que passen.
Correcte.
I dedicarem aquests últims minuts del programa a aquesta música. Georgina Monge, moltes gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies, Montse.
Merci.
Fins aviat.
Adéu.
Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
Quines combinacions i quins viatges estem fent avui. De les cadires de la Nancy Robbins, hem passat per sectes de menonistes i ara estic aquí amb tu parlant de música a l'Iran. Com ho veus, això? Sé que ens hauria de donar un premi.
Home, això és un gran... És un viatge... Té un punt psicodèlic, fins i tot, no? Fer-ho en un espai tan curt de temps, però...
Una hora dona per molt aquí, les dones i els dies.
Dona moltíssim.
Escolta, avui em proposes un viatge per l'Iran, cap a la seva música, cap a les seves veus, però dins el mar de la música pop i sortint una mica de l'ideari que tenim, jo crec, del que representa la música de l'Iran, que crec que va ser molt avançada en la seva època.
Sí, correcte.
I recordem que va haver molta música ye-ye a l'època del Xa de Pèrsia.
Home, diguem que els anys 60 i els anys 70 a la zona d'Iran, i sobretot el que és la cultura persa, era una cultura amb una escena musical vibrant, moderna, sofisticada. Les dones es podien divorciar, també, en aquella època, fins i tot. Podíem anar amb minifaldilla, podien maquillar-se com volien. Hi havia una certa obertura i modernó, no?, en aquella època. Després va venir la Revolució Islàmica, l'any 1979, i tot aquell univers tan modern i sofisticat, doncs, òbviament, va haver un punt d'inflexió i tot allò es va acabar. Però avui, diguem-ho, jo crec que val la pena recordar aquella època perquè artistes perses d'avui en dia encara recullen aquell llegat modern d'aquella època.
De fet, hi ha una discogràfica, hi ha diverses, la Lleidatana Gersen, que ha editat molts d'aquests àlbums i que ens agrada molt la feina que fan, que a més estan d'aniversari, i també hi ha Bumpy Soul Records, Monster Records, que sempre són els que abanderen i sempre estan editant aquesta música. I per on comencem? A veure, què em vols explicar?
Doncs mira, comencem per la senyora que està sonant, que és Puran, que és una de les pioneres que va produir va tenir més de 32 cançons d'èxits, va participar en 5 pel·lícules, era una senyora grossa, també de perímetre gros, anava sempre amb uns grans cabells crepats, i tenia... Però ella experimentava amb el pop, amb el jazz, amb el funk, i també amb la pròpia tradició de la cultura, de la música clàssica, no? De l'Orient Mitjà i de l'Iran. I a més tenia una característica molt interessant, que és que ella no ballava per respecte a la seva família, que era molt, molt religiosa, però tenia una forma de moure's d'una forma molt subtil que també va crear escola. Després, clar, va arribar la revolució del 79, ella això la va enganxar als Estats Units i ja mai més va poder tornar i va morir a l'exili, com moltes altres cantants i artistes.
Era la història de moltes, no?
Moltíssimes.
De fet, ja ho veurem. Doncs escolta, canviem de música.
یه امشب شب عشقی همین امشب رو داریم چراغ سه درد و واسه فردا نذاریم یه امشب شب عشقی همین امشب رو داریم چراغ سه درد و واسه فردا
تو چکت نامز els haurem d'apuntar allà al text del podcast perquè clar
després passarem la playlist
puran Haide de què parlarem ara parlem de Haide.
Haide és una altra d'aquestes grans cantants dels anys 60 i 70 que també va morir a l'exili, tampoc va poder tornar. I és aquesta, diguem que és una cantant que s'encarava més en la part clàssica, però també va tenir alguns discos més pop i més, uh-huh. Més lleié. De fet, l'anomenaven la Maria Callas Persa.
A veure, sentim una mica Maria Callas Persa, a veure.
تو بهشته کی میدونه که تقدیم تو فرداش چی نوشته یه درمون به یه امروز واسش فرقی نداری که فرداش
aquesta cançó que es diu Nit d'amor. Us ho tradueixo sí. Amb el meu persa que tinc de...
Xabesque. Vol dir nit d'amor i parla de com entregar-se a l'amor de moltíssimes formes.
No sé, has fet una careta, Olga Ábalos, que no sé si em vols dir alguna cosa amb això d'entregar-se a l'amor.
Seguim posant música, sisplau.
Va,
کردی شهر خاموش دلم رو تو پرآواز کردی آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی.
No em digueu que no us estan entrant ganes de ballar amb la Gogosh, que ens encanta a casa.
Aquesta és la gran diva pop iraniana.
Home, sisplau.
Gogosh.
En riu tant tu, de Rita Pavone.
Aquest tema que es diu Makhlouq vol dir la criatura o el ser creat, no? I també parla d'això, de l'amor, de com viure l'amor
molt d'amor a Pèrsia.
Lliurement. Molt, home, és que estem en una època on la gent es podia estimar...
Lliurement.
Lliurement. Va ser una nena prodigi, a més, és filla de pares divorciats, la Gogosh, i ja des de ben petita va estar sobre un escenari. Als 7 anys ja actuava en pel·lícules, als 8 ja cantava a la Ràdio Nacional. Per tant, era algú que és com una mena de Marisol, no?, de l'Iran, que va tenir moltíssimes facetes musicals.
Una gràcia, perquè quan diem una Marisol de l'Iran del país, perquè de l'Iran sona de l'Iran... No, perquè ho porto pensant tota la nit.
No ho havia pensat.
Que l'Irant, delirant, sembla delirante.
Bueno, Marisol iraniana.
Exacte, sí.
Llavors, l'any, quan va venir la República Islàmica, el 79, va passar una cosa molt curiosa amb ella, que ella la va enganxar a Los Angeles actuant. Va decidir tornar a casa, però el govern la va decidir retenir-la i la va silenciar durant 21 anys.
I la va tenir... I va estar també exiliada, oi? O exiliada al seu propi país.
Al seu propi país. Llavors, clar. Però va passar una cosa interessant, que és que era tan... Formava d'una forma tan íntima de la cultura popular que ella seguia gravant discos, però de forma...
Clandestina.
Que I fort. Seguia gravant, i la gent l'escoltava, i seguia tenint fans. Per tant, quan després, ja cap a l'any 2000, va poder tornar a actuar en directe, tenia la seva comunitat de fans i les artistes d'avui en dia que fan pop persa han pogut continuar escoltant-la.
De fet, hi ha un documental molt interessant que vam passar l'any passat per l'Inèdit, a l'última edició de l'Inèdit, que es diu Gogoix Made of Fire, o sigui, feta de foc, i és un documental que ara ja no està online, però jo crec que segur que es pot trobar en algun lloc. Vosaltres, que sou molt llestos, busqueu-lo, perquè la història s'ho val, eh? Tancada a casa seva, fent discos que no podia sentir el seu propi país, aïllada d'ella mateixa. Terrible, però ens encanta aquesta dona. És una mica Rafaela Carrà, oi?
Una miqueta.
Vols que sentim una altra?
Vinga,
de Rafaela Carrà?
Una altra.
De l'Iran?
Vishnu ham safare ma azim qisse ye tan khroh dosh bo ey to tak chiraq in shab to in ke guzashtan.
Ens agrada la Gogoix a casa.
Això és un tema que es diu talach. Saps què vol dir talach?
Què vol dir? Amor.
Divorci.
Ah, divorci. Llàstima. Després primer l'amor i després el divorci. Si és que ja ho tenim.
I això és la banda sonora d'una sèrie de televisió dels anys 70 a Iran que
sí?
Es deia Divorci, precisament.
Oi, sisplau, vull veure-la.
I que va durar 9 temporades i això era la banda sonora d'aquesta
pel·lícula. És que els divorcis poden ser molt llargs de vegades.
Doncs penseu com era l'Iran, que es podien fer sèries de televisió sobre aquest tema. Era una sèrie molt avançada a la seva època, i als anys 70 ella estava al cim de la seva carrera cinematogràfica, musical, i era un referent per les dones, no? Perquè a més de la seva música copiava la seva roba amb les minifaldilles, aquells vestits, fins i tot el cabell. Ella es va tallar el cabell molt curt i era conegut popularment com el Gogoshi, que era un cabell com a l'estil...
Sí, sí.
No sé, molt, molt, molt curtet, no?
Com Pixi.
Com Pixi, això, que no em sortia el nom. Doncs allò popularment es deia el Gogoshi, i perquè ella va crear com tendència.
Sí, va crear tendència amb tot. Va, una altra cançó, que és que no vull acabar sense...
Puc dir una cosa més?
Sí, digue'm.
Va crear tanta escola, que, i aquests discos, aquest disc es va crear, amb aquest tema sobretot, que Kanye West fins i tot la va samplejar en un tema de l'any 2016.
Kanye West.
هرچی عبر دنیاست خونه داره تو چشاش، اون که ناچاره بخنده اما گریه از خنده هاش.
Aquí, amb aquest tema gairebé folclòric, perquè m'encanta el títol, es diu Manam, un Manam, i això què vol dir?
Aquella sóc jo.
Sí, jo soy esa.
Jo soy,
no?
Esa.
Jo soy esa.
Això és com folclòrica.
Com una aquella, ola.
Com una és ola.
Són totes aquestes cançons...
El amor llega a mi vida.
Exacte.
Sí. Doncs això és un autorretrat que es va fer ella en aquest autoexili dintre del seu propi país, i és un tema que la retrat... Bueno, que ella intenta explicar com se sent sense poder tenir veu pròpia, sense poder cantar, sense poder fer actuacions en directe, i és un tema molt, molt colpidor en aquest sentit, no? Diu, me'n passo el nus a la gola i ahir és com avui, demà, i cada dia les meves mans estan fredes i soles. És molt poètica, aquest tema.
Olga Ábalos. És que em feu posar la pell de gallina. Aquí les col·laboradores d'aquest programa, que bonic. Escolta, encantades d'acabar amb aquesta cançó. Ho deixem aquí perquè volem sentir-la fins que s'acabi aquest programa. Olga, moltes gràcies. Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. La Mireia Dalmau, Roger Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, un altre Nil avui, Nil Hernández, aquí pujant els faders. I qui us ha parlat? Montse Virgili. I tornem demà a les 9 de la nit. Demà ens posarem el casc i coneixerem la història de 4 dones motoristes, motociclistes. Esteu preparades per fer rum-rum? Nosaltres, sense carnet de cotxe, continuarem patrocinant aquest programa. Bona nit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.